Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts, comença el punt ORG. Perquè tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? La incertesa sobre la continuïtat de Grècia dins de l'euro, l'augment de la prima de risc, el dèficit sorpresa més alt del previst a Madrid, València o Castella i Lleó, els dubtes sobre un possible rescat d'Espanya, Bankia, els comptes corrents de la qual estaran controlats per Goldman Sachs, la trobada Rajoy-Merkel o les inspeccions europees en territori espanyol per conèixer la realitat de les finances del país, posen l'economia en portada a tots els diaris de la societat occidental. Des de fa molts mesos. La incertesa planteja la injecció de líquid a entitats privades i mentre es xifren grans quantitats per beneficiar el sistema i se sotmet la població a les més dures mesures d'austeritat. Cada cop més persones han de ser assistides per les entitats socials que a la vegada tenen menys capacitat per acollir la creixent demanda degut a la falta de recursos. Als Estats Units es constatava una vegada més que el món segueix avançant sota una estructura política piramidal on només 8 nacions són les que manen. I a Chicago es reunien fins a 60 països de tot el món per definir noves línies d'inversions en defensa dins de l'OTAN i establir programes de cooperació militar entre els estats membres. Dues cares d'una mateixa moneda en la que una d'elles viu a costa de l'altra. Però malgrat aquesta allau de notícies aparentment negatives, s'hi amaga un fet ben real que de negatiu no en té res. Les conseqüències de la crisi sobre la ciutadania i l'increment de la pobresa han disparat també els índexs de solidaritat. Cada cop hi ha més gent disposada a donar, encara que siguin petites quantitats, a totes aquelles estructures de l'àmbit civil que com a únic propòsit tenen el d'ajudar els més desfavorits. Donat que els polítics i el món financer viuen agafats de la mà a l'altra cara de la moneda i que no semblen posar-hi de la seva part per ajudar-nos, podria ser que amb la solidaritat i la cooperació haguéssim trobat la fórmula que ens ha de permetre canviar el món i fer-ho ignorant el sistema que ens governa. Benvingudes, són les històries humanes que hi ha al darrere de la crisi perquè aquestes ens fan més sensibles a una realitat que està més que palesa i ens demostren que res s'hi val mentre hi hagi ni que sigui una sola persona al món passant gana. Diumenge que ve, TV3 celebra una marató extraordinària per lluitar contra la pobresa. Entitats com Càritas o la Creu Roja han vist incrementats els seus ingressos fins a un 50% i tot degut a la solidaritat creixent de la ciutadania. No siguem tan negatius i procurem entendre que, en efecte, darrere de tota crisi hi ha una oportunitat. Qui sap si d'aquí uns anys podrem dir amb el cap ben alt que gràcies a la crisi vam aprendre el verdader significat de la paraula prosperitat. Amigues, amics, som al punt ORG, l'únic programa radiofònic que té la fórmula per canviar el món. Ho podreu comprovar des d'ara i fins a les 9 del vespre, però per si no us queda clar, doncs els últims instants del programa us ho deixarem encara més clar. Contents, a més, per haver rebut el guardó a la millor proposta d'innovació dels Premis de Ràdio Associació de Catalunya d'enguany. Un reconeixement molt important que ens omple d'alegria i ens dota de força per seguir endavant. Els arguments del jurat han estat els d'aconseguir un nou model de programa que apunta a l'anàlisi crítica del sistema en què vivim, a partir de l'acció ciutadana i el canvi social, i tot microfinançat per la mateixa audiència. Mariona, Joan, Montserrat, Marisol, Maria del Mar, Esteve, Rosa, José Miguel, Joan, Mònica, Ginet, Nina, Elisabet, Albert, Òscar, Eulàlia, Clàudia, Bernardo, Teresa, Néstor, Maria, Paco, Laura, Margarita, Prieto, Josep Maria, Maria, Jordi, Alfred, Nina, Alfred, un altre cop, Esther i Alfons són alguns dels noms de les persones que han posat dels seus diners per ajudar-nos en el finançament del programa. La solidaritat i la cooperació ens fan ser cada dia millors. Moltes gràcies a tots ells i si tu vols sumar-te a la família del Punt ORG, pots fer-ho a través d'un donatí. Trobaràs el compte corrent, el número del compte corrent, a puntorg.org/donatius. I també ens agradarà molt si entreu a facebook.com/puntorg i feu un clic allà on diu m'agrada. De moment ens segueixen 113 persones, però ens agradaria, evidentment, que en fossin més. Continguts d'avui. Mm. Doncs claríssim, avui amb Lluís Bernabé, director de la Marató, a propòsit d'aquesta especial contra la pobresa que se celebrarà diumenge que ve. També ens visita Francina Alsina, amiga d'aquesta emissora, d'aquest programa i presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social. Amb ella voldrem saber com viuen les entitats socials els efectes de la crisi. I, com sempre, amb la Maria Sierra, el Fede Kufer, l'Enric Tintoré i els amics d'Orgànic. Som el Jordi Carretero a les vies de so i qui us parla el meu nom, Joan Ortiz.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Fede Kufer, bona nit.
Molt bona nit, Joan.
El nostre expert en esports, Pau, i tot el que tingui a veure amb actualitat, Fede. T'escoltem quan vulguis.
A poc a poc es va aclarint el panorama esportiu de la temporada. El Chelsea va guanyar dissabte passat la Champions davant el Bayern a l'Allianz Arena de Munic. Roman Abramovich va veure com es complia el seu somni i després d'invertir 9 anys i 900 milions d'euros del Chelsea ha guanyat pràcticament tots els títols possibles. La història recent del Chelsea resumeix l'esdevenir del futbol en els darrers anys. Els grans equips de les grans lligues han vist com els seus ingressos han augmentat de forma considerable via els diners pagats per les televisions per retransmetre els partits. Però les despeses dels clubs en fitxatges han augmentat molt més que els ingressos, de manera que molts dels grans clubs i equips de futbol estan molt endeutats. S'han pagat xifres astronòmiques per jugadors de futbol, 96 o 87 milions d'euros són algunes de les xifres que s'han manegat en els darrers anys. Els grans equips són els que més gasten i per competir amb els millors cada cop s'està gastant més. La crisi econòmica no ha aturat aquesta dinàmica. El Chelsea és un dels grans exemples d'una de les maneres per triomfar en l'esport d'èlit i en el futbol d'alta competició. Comprant els millors al preu que sigui. La conseqüència d'això és que s'està perdent l'essència del futbol. És difícil trobar-nos avui en dia un equip com el Nottingham Forest, que va guanyar la Lliga Anglesa i dues Copes d'Europa a finals dels 70 i principis dels 80. El Nottingham era un equip que 12 anys abans de guanyar la Copa d'Europa estava a segona divisió, amb una filosofia concreta de futbol i de club, i gràcies al bon saber de l'entrenador Brian Clough. Es va construir un equip magnífic i sense gastar molts diners i amb jugadors que fins aleshores no eren estrelles. Aquesta història ja és una llegenda i d'aquí poc serà difícil de creure per les generacions futures. Ara per ara, només els clubs amb diners poden lluitar per fer grans coses. Els jugadors joves que fan una bona temporada, a l'any següent són comprats per un gran club amb calés. A poc a poc anem perdent les grans històries del futbol, on la filosofia d'un club era el més important per competir a bon nivell. Els diners han creat una divisió difícil de trencar entre els guanyadors i la resta d'equips que lluiten per la supervivència. Això sona a la vida mateixa, on la concentració de poder també crea divisions entre els que tenen més o menys accés als recursos. Es podria anomenar el capitalisme del futbol. Els clubs més pobres queden en un segon pla i els més rics es reparteixen el tros més gran del pastís. Una altra conseqüència d'aquesta evolució en el món de l'esport i del futbol és la distància de l'aficionat amb els jugadors de futbol. És una paradoxa, perquè els mitjans de comunicació fan que la presència de les estrelles de futbol sigui constant. Programes esportius d'una hora diària a la televisió, Facebook, Twitter i internet en general fan que es produeixi un degoteig constant d'informació esportiva sobre els protagonistes esportius. Però els jugadors cada cop es mouen en realitats molt més diferenciades. Els sous que cobren i els diners que mouen fan una línia divisòria entre ells i la resta. Anys enrere, la distància entre els jugadors i els aficionats i la població en general no era tan gran. Els jugadors eren molt més propers i les històries de coneguts que coneixien jugadors importants ressonaven en molts bars de les ciutats. Avui en dia creiem que coneixem els jugadors, amb informació constant d'ells, però res més lluny de la realitat. Si s'ha d'escollir entre el món del capitalisme futbolístic o el món d'anys enrere, en el que els somnis d'aficionats i jugadors era possible sense dependre de 900 milions d'euros d'un magnat del petroli, jo ho tinc molt clar.
Fede Kufer, i em sembla que tots també ho tenim molt clar, eh?
Sí, o sigui, les històries que sentíem en el passat no tenen res a veure, no?
Res a veure.
Amb el present.
I els forats que deixen molts entrenadors quan marxen del club i se'n van a un altre, encara que tinguin títols. Sí, gràcies, sí. Fede.
Moltes
bona
gràcies.
Nit.
Molt bona nit, Joan.
FedeCup.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Gràcies al FedeCufer. Diumenge que ve, com bé sabeu, TV3 es torna a vestir de gala en aquesta ocasió per fer la marató per la pobresa sota el lema que ningú es quedi fora de joc.
A Catalunya, una de cada 5 persones estem en risc de quedar fora de joc. Sense casa, sense feina, sense menjar. El 27 de maig, Marató per la Pobresa. Que ningú es quedi fora de joc.
Si ets amb mi, aquí, no perdis l'esperança. Et farem costat i mai no et sentiràs fora de joc.
Amb l'objectiu de divulgar la realitat social de casa nostra i sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania perquè actuï contra la pobresa, aquest diumenge TV3 emet una marató extraordinària que estarà presentada per Agnès Marquès i per Antoni Bassas. Els fons que recaptin serviran per finançar projectes socials vinculats amb l'habitatge, la inserció social, la infància i l'assistència. Lluís Bernabé, director de la Marató, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Moltes gràcies per atendre'ns al telèfon.
Al revés, gràcies a vosaltres.
I que estava pensant, ahir va haver-hi el DVD, no?
Sí, senyor.
Com va anar
la venda? Doncs, hores d'ara encara no sabem la venda, no, perquè diguéssim que com que hi ha una distribució que es fa per tot Catalunya, llavors, abans de dir una xifra, doncs hem de saber abans com ha anat aquesta recaptació. I no volem dir una xifra aleatòria, sinó segurament demà ja podrem tenir, encara que no sigui exacta, però ja podríem tenir una xifra bastant aproximada. Mm-hmm. No és que no us ho vulgui dir, sinó el motiu és aquest.
No, clar, entenc.
Però la distribució que és molt gran. Mm-hmm.
I de fet, també estava pensant, clar, igual hi ha persones que no l'han pogut adquirir, encara és possible d'alguna manera o no?
Sí, i tant. A través de la botiga virtual de TV3 es pot aconseguir.
D'acord. Doncs va, parlem una mica d'entitats. Quantes s'hi han inscrit per rebre l'ajut de la Marató i amb quin tipus de projecte?
Doncs d'entitats hi han hagut que hagin sol·licitat o presentat el projecte 288. Uh-huh. Però de projectes, exactament han sigut 235. Això vol dir que hi han hagut diferents entitats que s'han aglutinat, s'han format una xarxa per accedir o per, si més no, per presentar aquests projectes, que eren dels objectius que entre tots plegats ens havia marcat, no només des del programa, sinó també des de les entitats.
Una mica sí que n'hem parlat, de quin tipus de projectes han de ser, però si ens els vols explicar, és a dir, quin tipus de projectes són els que han arribat?
Són molt variats, des de projectes nous fins a projectes que ja s'estan desenvolupant, però bàsicament són projectes en el que s'ha intentat arribar, s'ha intentat, que han arribat de tots els àmbits possibles de Catalunya, és a dir, des de poblacions molt petites fins a poblacions grans. És evident que, donat el volum d'entitats que estan concentrades a Barcelona, doncs ens ha arribat un nombre més gran de les que estan instal·lades a Barcelona. Però com a peculiaritat, dintre de les quatre, com molt bé deies tu abans, dintre de les quatre línies que hi ha traçades d'assistència, habitatge, d'inserció sociolaboral i infantesa, estan totes quatre molt igualades a nivell de projectes, però la de reinserció sociolaboral és, diguéssim, la línia en la que més han apostat les entitats.
La que destaca una mica més que les altres, potser.
Perdó?
No, dic que la que destaca una mica més. La que destaca una mica
més. On s'han presentat més projectes, però totes les meses, el que ens ha explicat al llarg de tots aquests mesos de treball conjunt amb les entitats, el que ens han explicat és normal, donat que una de les vies, no l'única, però una de les vies perquè les persones tornin a reinserir-se a la societat, doncs és bàsicament això, la feina. No l'única, vull dir, però és fonamental això, que hi hagi una bona feina, un bon treball de preparació i d'inserció laboral perquè després les persones doncs, tornin a tenir aquella seguretat i aquella confiança en si mateix. Però és només un dels aspectes, perquè ja veureu en el programa com hi ha molts aspectes a tenir en compte. I jo no t'ho parlo amb extra, sobretot. Vull dir, voldria aclarir que jo el que faig és simplement com a periodista transmetre el que durant aquests mesos el treball conjunt amb les entitats ens han transmès és això.
I un cop es recullen aquests diners, què és el que passa? És a dir, com funciona l'avaluació d'aquests projectes presentats? Quan sabran si rebran l'ajut o no? Com funciona tot això? A partir del moment en què se sap la xifra, no?
Sí, a partir des del moment... Aviam, ara mateix ja s'està treballant amb aquests projectes perquè hi ha una agència que ja està acabant de fer una primera avaluació, ¿vale? Mm. Llavors, perquè han de complir els requisits i unes condicions que segurament totes les tindran, però per mantenir el rigor i la credibilitat que durant 20 anys ha tingut la Fundació, doncs, en aquest cas, doncs, també es vol contenir, no? I llavors la Fundació ja està treballant, diguéssim, en aquests projectes que s'han presentat, perquè tenia els estatuts canviats abans, ¿vale? Just en el moment que se li va encarregar aquesta marató. Vull dir que és una marató diferent a la científica, en aquest i en molts casos, no? Tant de funcionament com d'estatuts, com de... Molt bé, un cop dit això, deixa'm aclarir que la millor persona per respondre això seria la directora de la Fundació, que és la Carme Basté. Però, en fi, amb el seu permís, afegiré simplement un parell de coses, que és molt important que aquests projectes, un cop, diguéssim, han passat per aquesta agència, després hi ha una sèrie de persones expertes en l'àmbit del tercer sector, val? Que estan fent d'assessors. I aquestes persones seran les que donaran també o, diguéssim, estaran mirant que tots aquests projectes que s'han presentat i que han passat aquesta primera i gran criba doncs es faci amb el màxim de condicions de rigor. ¿Vale? I després serà la Fundació la que acabarà de, junt amb la primera tria que s'ha fet amb l'agència i junt amb aquests assessors, la que acabarà, com molt bé dius tu, a partir del marcador, acabarà de distribuir els projectes. I el més important de tot és que, donada que és una marató d'emergència única, doncs, a diferència de la científica, que quan dic diferència no ho dic en negatiu, ho dic com a funcionament, simplement, a diferència de la científica, que els diners es donen més tard, en aquestes vol que els diners arribin a les entitats quan abans. És a dir, estem parlant del cap d'un mes i mig, una cosa així. ¿Vale?
Mm-hmm. Això és interessant saber-ho, eh? De totes maneres, quina és la data límit per fer les donacions? Perquè sempre s'espera, no? Un cop acabat el programa de TV3, no es tanca encara duren uns quants dies. Quin serà el límit?
Un mes i mig. Al cap d'un mes i mig, les entitats ja podran rebre els...
No, em referia als donatius que vulgui fer la ciutadania. És a dir, vosaltres tancareu la guardiola, per entendre'ns, en el moment que s'acabi el programa? No, la tanqueu més tard, generalment.
Sí, la tanquem al cap. En aquest cas no serà tan llarg el procés, uh-huh. Però a la una de la matinada, diguéssim, ja es tanca el que és la possibilitat de donar diners via telèfon, que aprofito per anunciar-ho ja, 905 11 50 50, repeteixo.
Això anava a preguntar.
905 11, 50, 50.
905, i llavors, 50, 50, atenció.
Sí, senyor.
Perdona, Lluís, digues.
I llavors, a partir d'aquest moment, durant uns dies, que encara amb la Fundació no hem parlat de quants dies, doncs es deixarà obert les altres vies, que són, evidentment, la dels aplicatius via mòbil, les del caixer automàtic i les d'internet.
Uh-huh. I amb tot plegat, també una altra manera de recaptar diners és el tema de les activitats. N'hi ha moltes inscrites?
Sí, d'activitats estem tenint una gran sorpresa perquè, malgrat que no m'agradaria reduir amb una xifra i amb un nombre les entitats que s'estan afegint en aquesta marató, doncs, per part del programa, diguéssim, estem molt, molt agraïts, perquè tenim en compte que l'última marató va tenir lloc, com tots sabeu, al desembre, i ara la propera tornarà a ser al desembre, encara hi ha moltes entitats que s'estan afegint en aquesta marató per la pobresa i amb activitats molt diferents, des d'activitats divulgatives i recaptadores, fins a que el que fan és des d'un castell fins a una obra de teatre, fins a un menjar que reparteixen, i sobretot el que és molt important en aquestes activitats és que fan una funció molt divulgativa, que és un dels objectius fonamentals que ens hem marcat en aquesta marató. Uh-huh. perquè és nova, no és que sigui la marató de TV3 i aquesta és un afegitó. No, és una marató, és un programa diferent, saps? Hi ha la marató de TV3 i després hi ha la marató per la pobresa.
I totes les entitats que vulguin apuntar i fer-ne una, simplement entrant a la web de la Marató, allà hi ha un apartat que posa per inscriure-s'hi. És a dir, entitats que vulguin realitzar qualsevol tipus d'activitat relacionada, evidentment, doncs, amb el tema de la Marató i que siguin per divulgar tots els continguts d'aquesta Marató, és a dir, la problemàtica social que avui dia vivim, o simplement que tinguin finalitats per recaudar diners, per enviar-los a la Marató. Doncs simplement s'inscriuen a través de la web i poden fer aquesta activitat. És així, no?, de fàcil?
Així de fàcil, i alhora que si els hi fa, doncs, no només il·lusió, sinó curiositat, se'ls pica la curiositat per veure amb un mapa que s'ha fet quin nombre d'activitats estan desenvolupant o estan inscrites a nivell de Catalunya, doncs això ja veureu com reflecteix a l'ànim solidari que durant aquests 20 anys s'ha vist un cop més en aquesta marató.
I a més es fan fotos, no?, que es volen passar per la pantalla.
Sí, senyor. A nivell de reflectir aquestes activitats, hi haurà des de la xarxa de tv3.cat/marató fins al mateix dia del programa, i és possible que el dia següent també, ja veurem, hem d'acabar de valorar-ho, doncs es veuran aquestes fotos amb el nom de l'entitat, l'activitat que desenvolupen, i també el dia que s'ha desenvolupat, perquè no només reflectirem les activitats que es facin el mateix dia, sinó activitats que s'han desenvolupat en dies
anteriors.
Sí, i a més, hi ha l'opció de que algunes de les entitats ens enviïn imatges, com ja ens estem posant en contacte amb algunes, que també dintre del programa anirem veient quines són aquestes activitats. I, a més, amb algunes activitats farem alguns directes, repartits, sobretot territorialitat, repartits per tot Catalunya.
Fer aquestes connexions, eh? I n'hi ha una d'important, que és la de la tarda, al Palau Sant Jordi.
Efectivament. És una activitat gran, perquè esperem, diguéssim, que hi vagi molta gent, i sobretot perquè té una peculiaritat molt important, que és aquesta que et deia abans, de totes les entitats, no? De totes les entitats que participen. O sigui, tant si és petita, vull dir, des d'una associació d'escacs, fins un macramé, fins un partit de futbol, és divulgació i la captació. I des de l'absoluta solidaritat, en el sentit que és que anem a intentar fer alguna cosa perquè més hi en vingui, i donem a conèixer per què s'està fent aquesta marató, per què necessitem que hi hagi el màxim de divulgació, i alhora anem a recaptar diners. Perquè, t'ho avançava abans, no? En aquesta marató els diners són molt importants, són importantíssims, però sobretot divulgar i sensibilitzar la població de la situació en la que estem i de el que estan fent les entitats per pal·liar aquestes situacions de pobresa.
Això és el que també volem fer avui en el Punt ORG, i ho farem amb la Francina Alsina, que és la presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social. Però ara estem amb en Lluís Bernabé, que és el director d'aquesta marató de TV3. Ens ha estat explicant perfectament la filosofia de tot plegat. Només em queda fer una pregunta. Persones que vulguin anar a veure el Barça del Tito Vilanova contra el Barça del Pep Guardiola, on s'han de treure les entrades?
Es poden treure directament des de qualsevol punt de Ticketmaster, o, si no, entrant a la web tv3.cat/marató.
I allà també les trobaran. Doncs Lluís Bernabé...
Allà també, sí, els indiquem la via de com fer-ho. Molt, molt senzill, molt fàcil.
Doncs Lluís Bernabé, director de la Marató de TV3, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Bona nit, molta sort i molts èxits.
Bona nit i moltes, moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera, salutacions.
Fins la propera, adeu, records.
Punt.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Seguim el que dèiem, amigues, amics, Setmana de la Solidaritat a Catalunya, amb les vistes posades en aquesta marató del proper dissabte, del proper diumenge, 27 de maig. Una de cada 5 persones estan en risc de caure dins del cercle de la pobresa, i només una sola fórmula per evitar-ho, que és la implicació de tots: la cooperació entre ciutadans, l'ajut mutu. A casa nostra hi ha 284 entitats sota el paraigua de la Federació Catalana del Voluntariat Social. Això implica 45.000 voluntaris, si és que no ens corregeixen la xifra d'aquí poc, que dediquen temps de la seva vida a les vides dels altres i que ho fan sense voler rebre res a canvi. Cada any, 750 persones volen fer-se voluntàries. Francina Alsina, bona nit.
Hola, molt bona nit a tothom.
Són 45.000 aproximadament?
O més.
O més. Ja m'ho he pensat, però sí, aquesta és la xifra oficial. No?
Sí, més o menys, però ja fa temps que vam fer un tipus d'enquesta entre les nostres entitats i sortia això. Però ara en tenim més i també ha anat creixent el nombre de voluntaris aquests darrers anys. Exacte.
Ha anat degut a la crisi?
Doncs mira, ha estat un dels motius. És una d'aquelles coses, sí, un fenomen sociològic digne d'estudiar, que quan les coses estaven bé, ningú se n'en recordava que també hi havia gent que estava patint. Perquè a mi m'esgarrifa una xifra que és que tot aquest any de bonança tan immens, l'índex de pobresa a casa nostra va pujar 2 punts. I dius, com pot ser que en aquests moments en què eren moments de bonança, que tot anàvem sobrepassats i n'hi havia per tot i de sobres, ja no fóssim capaços de fer una bona planificació ni d'intentar erradicar la pobresa, sinó que aquesta va pujar. Doncs imagina't ara, no?, en el moment en què estem. Però en aquests moments la gent no se n'adonava que hi havia gent a prop o persones a prop que estaven patint. I ha calgut tocar fons, aterrar tots plegats, perquè, clar, no és una cosa llunyana, sinó que això li està passant al meu cosí, li està passant al meu veí. I llavors et sensibilitzes molt més quan veus la pobresa de cop i volta, li veus la cara, noms, ulls, persones, i llavors se n'adona de dir, i jo què faig, no?, pels altres. I en aquest moment, doncs ha sigut perquè tinguem increment. També tenim aquests jubilats molt prejubilats o persones fins i tot que s'han quedat a l'atur i et diuen, mira, jo ja sé que mai serà un substitutori i no ha de ser mai un acte voluntari substitutori de cap feina, però com que ara tinc aquell temps que abans no podia treure'm d'enlloc, doncs ara agafo i ho faig, no? I després també tenim aquesta població de que s'han fet autèntiques prejubilacions amb gent molt jove, de 50 i pico, o sigui, gent és totalment en actiu, sobretot en el món de la banca, persones molt preparades, i clar, i et diuen, i ara aquesta persona què fa, no? Doncs mira, estan dedicant aquest temps als altres. I a les entitats, i que van molt bé, que són una gran ajuda per les entitats, perquè són persones molt preparades.
Avui al Punt.org tenim el plaer de conversar amb la Francina Alsina, que és la presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social. A més, bé, els seguidors del primer cafè la tindran sentida, no?
O avorrida, potser.
O avorrida, potser. Més quantitat de voluntaris, més qualitat de voluntaris?
Cada vegada, vaja, que jo vaig entrar a la federació, s'ha fet una aposta per la qualitat. Per la qualitat en la preparació, en la formació. Sí. Ens ve qualitat, és un voluntari ha de tenir humanitat, no? Per si no, un ja no s'hi posa. Per tant, superar la qualitat en aquest terreny és difícil, perquè això ho portes dintre, i com que és estimar i donar-te'n als altres, la qualitat hi és. Però diríem que estan més preparats, no per qualitat, sinó per preparació addicional. Llavors, des de la federació sempre s'ha abogat per aquesta preparació pel voluntari, perquè pugui tenir, però fins i tot és armes pel propi voluntari de defensa davant de situacions que moltes vegades et sobrepassen, no? I llavors ja les pròpies entitats ja fan una mica de preparació per la tasca que han de desenvolupar i per les situacions que es poden trobar al davant, però també li hem de donar armes al propi voluntari per la seva resiliència pròpia, que sàpiga, clar, és molt fàcil.
Resiliència és una paraula maquíssima, però que en la qüestió del voluntariat no me l'havia plantejada.
Tu has de tenir un fons que tu hagis si pots haver no viscut situacions, però sí, si les has viscut i ja les has superat i t'ha quedat aquest pòsit a dintre, tu pots donar molt més de tu, perquè tens molta més empatia i no et pots deixar també emportar per allò que està al davant teu, eh? Per aquella situació, que no t'arrossegui aquella situació. Clar. I tota aquesta força que tu tens, aquesta experiència, si la pots transmetre amb els teus actes, amb el teu acompanyament, amb estar al costat de a la persona que està patint o està necessitant, crec que és la gran força que té el voluntari.
Una cosa positiva, com dèiem, és que s'incrementa la quantitat de voluntaris, però a mi, si m'ho permets, n'hi veig una altra. És el fet de que, com que els fons públics no estan per ser solidaris amb la ciutadania, estan per ser solidaris amb altres qüestions, això també a nosaltres ens obliga... No, però això, en el fons, permet una lectura positiva, que és que ens està obligant a independitzar-nos d'aquestes fonts públiques, i per tant això ens exprimeix, ens fa ser més creatius, i en definitiva la solidaritat no ha de ser pública, ha de ser col·lectiva, no?
Jo el que creia sempre de positiu en aquest moment, i a més quan nosaltres com a federació doncs encara hem notat molt més la davallada, no? Perquè t'has d'espavilar, puguis per on pots. Doncs sí, el dir fem-nos grans, fem-nos adults. Fins ara hem estat molt pendents d'aquest papa, estat, que em dona la mà i m'ajuda. Però ara ja ha passat uns anys, ja han passat, les nostres entitats, ara totes estan fent 25 anys, els 20 i pico, que és com van néixer, Clar. Doncs ara ja toca, ja hem arribat a l'època aquesta de maduresa, que ens toca caminar sols. I necessitem també armes per poder caminar sols. Nosaltres l'any passat a la federació vam organitzar el primer marketplace de l'Estat fet per les entitats, no? Que és posar en contacte el món de l'entitat i l'empresa perquè juntes comparteixin un programa i juntes puguin caminar. Ja preveient tot això que ens venia a sobre.
És a dir, o sigui, preveient que l'aixeta pública es tancaria.
I que les entitats és això, no? Que ens hem de saber espavilar, hem de saber trobar partenariats, hem de saber veure com engresco jo en aquesta empresa perquè formi part del meu programa, perquè ja també s'ha acabat això d'anar a l'empresari i dir, venguim, no, anem tots junts. I la societat civil s'ha d'implicar tota, perquè tot és nostre, tot ens pertoca. Vull dir-te, jo m'haig de sentir responsable també del que està passant al meu barri, si és en el meu poble, el que està passant al meu entorn, no? I per això creiem que sí, que hi ha d'haver un canvi a tots nivells. I aquest canvi, degut a la circumstància actual, degut a que hi ha l'administració, i hem vist que aquest model difícilment tornarà a ser, aquest model que ens anava protegint a tots, i anàvem tibant tots del mateix lloc.
No, és que cada cop menys, però millor. O sigui, siguem capaços de
podem,
construir, no?
Exacte. Que tinguem aquests mitjans per poder tirar endavant, no?
I l'empresa que hi diu, és a dir, com està reaccionant?
Hi ha empreses com molt conscienciades. Uh-huh. I n'hi ha que els hi costa encara veure-ho. Però ja ens hem trobat amb sorpreses, perquè quan vam muntar el marketplace, allò de dir entitats, no? Amb vosaltres quines empreses col·laboren? Llavors et quedes com a molt atònit de dir, on dia? Pues mira, no ho sospitàvem, perquè no sempre l'empresa li ha agradat fer publicitat d'allò que està fent, que això també és una cosa guapa.
És molt diferent de la responsabilitat social corporativa, no?
En el fons ve lligat. Ho dic
perquè moltes vegades ens pensem, i crec que en el fons és cert, que part de la responsabilitat és crear una imatge. No
però
hi ha una voluntat
autèntica. Però tu imagina't quan resulta que tu no saps què estan fent aquestes empreses. I et podria dir ara dir noms, però semblaria que estiguin fent propaganda, no? I empreses importantíssimes que al darrere tenen, dins del seu Departament de Responsabilitat Social i Corporativa, però estan fent unes accions implicats en més d'una entitat, que si jo no t'ho explico, tu no ho saps.
Que no ho volen dir.
No, fins ara no hem volgut ser propers. El que ens va costar que vinguessin amb un stand al market i es fessin públics allò que estaven fent amb aquella empresa.
Mm-hmm. No, però això diguéssim que d'acord. Vull dir, també et plantejava l'altre vessant, no? Quantes vegades s'utilitza això per fer una propaganda, per generar una bona imatge.
Mira, si amb això estem tirant una entitat al davant, a mi sí? No sé què dir-te, Vull dir-te, no rentarem imatge de ningú, però si realment, mira, no és tan fàcil que una empresa doni cèntims, ni que s'impliqui en alguna cosa, perquè també li va el seu nom i la seva reputació. Per tant, quan s'implica en un projecte d'una entitat, és que realment el que està fent val la pena i en aquella entitat l'està ajudant de veritat. I vol dir que aquella entitat és seriosa, si no, no s'hi ficaria al mig. Perquè ja perquè no s'ho miren, perquè clar, cuiden molt també de no sortir escaldats o de que els cèntims o com s'hi han posat vagi per on ha d'anar a parar, no? I llavors, no és tan fàcil de dir, és per rentar imatge, per lo que et deia. Si tu no saps les empreses que estan col·laborant amb les entitats, quina imatge estan rentant?
No, exacte, és a dir, quan no es fan públiques, em referia, quan no ho diuen, d'acord.
Que no, normalment no fan propagandes així, no? No sé.
La Marató diu que una de cada cinc persones està en risc, com diuen ells, de quedar-se fora de joc. Hi ha una altra realitat, que és que un de cada quatre nens a Catalunya viuen en la pobresa. Ho dic perquè el Fede Kufer, que és el nostre expert en actualitat i esports, etc, treballa en una escola a la Meridiana. Això estic desvetllant una part professional del Fede, que a més és amic meu, vull dir que no crec que hi hagi problema. Però que ella explica que és una escola que no és un de cada quatre, és
I encara t'explicaré alguna cosa més del Fede, pues.
I ara...
Que tu no saps, potser.
Doncs ara ens ho explicaràs. I que diu que això és a dir, en aquesta escola es veu com els nanos arriben doncs amb roba estripada, amb roba que no és de la temporada, que les famílies no poden assolir les beques dels menjars que els hi correspon una part, perquè igual la part són pagar 2 euros o així, o 3. Vull dir això, realment...
Mai hi havia un informe de Creu Roja que a mi em va deixar bastant esgarrifada en quant a les beques dels menjadors, que és el que més estan vigilant ara també Creu Roja davant de la salut dels infants, que és que nens que en tota la setmana no tasten proteïna. Val? I beuen molt poca llet. Quins problemes tindrem d'aquí endavant? Vull dir, això que ara pot ser un cost per la salut pública, què serà? Si ens posem a quantificar, no? Però a part de tot això, aquests nens amb quina salut ens estan pujant? A quina qualitat de vida els estem donant? És molt greu, eh? I Creu Roja el que estaven fent eren controlant els menjars d'aquesta canalla perquè, com a mínim, puguin tenir garantit proteïna o dinar o sopar. A mi em va esgarrifar bastant l'informe aquest.
I amb aquesta consciència la Marató busca recaptar fons per combatre tot plegat. No és que vulgui convertir el Fede Kufer en protagonista, però ja que hi som...
Saps Francina, que és un voluntari d'una entitat que acaba de néixer?
Quina entitat?
Vincles.
No la sabia aquesta. No.
O sigui, li hem deixat totes les seves intimitats al descobert. Pobre Fede, no ens ho perdonarà, ni a tu ni a mi.
No, el que passa és que moltes vegades me'n parla i de la tasca que ell realitza allà. La Marató, ens hi posem.
Tornem-hi.
I col·laborar d'alguna manera, m'imagino.
Sí, nosaltres com a federació ens hem implicat força perquè ens van demanar ajuda i allà nosaltres estem oberts a totes les entitats que ens han demanat, no? Però una de les que hi col·laborem està a Pallejà, amb l'Ajuntament de Pallejà i els municipis de l'entorn, que ja fa 15 dies van plantar una cadira gegant. Saps que el lema de la Marató és una cadira?
Sí.
Doncs han plantat una cadira gegant al mig de, davant de l'Ajuntament. Hi haurà ja un seguit d'actes per diumenge, des de xocolatades, dimonis, perquè s'hi han implicat totes les entitats de l'entorn. No sé si es fa pagar una cosa com molt simbòlica, però vaja, tot el que es reculli anirà per la Marató. I llavors, com que això es va avisar amb temps als camions de TV3, sabem que hi haurà connexió en directe cap allà al migdia.
Molt bé.
Sí. I si mires, em mi veuràs per allà al mig.
En Lluís Bernabéns ho deia, que faran connexions per tot el territori per veure aquestes activitats.
Però... n'hi ha una altra que també col·laborem amb Barcelona Inclusiva, que es fa al parc d'aquí a les Tres Xemeneies, saps, el paral·lel?
Sí.
I aquesta es fa dijous a la tarda. Comença a les 5 de la tarda amb una àgora d'experiències de voluntaris. Per continuar, a les 7 de la tarda, saps que en el mateix parc de les Tres Xemeneies hi ha una cadira també gegant, hi ha com un monument de ferro que és una cadira, doncs llavors s'intenta cobrir aquesta cadira amb tot de notes i missatges de la gent.
Està bé.
Sí, estarà molt ben conduït.
Això el dijous, que aquí no hi haurà connexió, però sí les fotografies que ens ha dit el Lluís Bernabé, que després aniran posant per pantalla.
Sí, perquè, clar, com que això es fa dijous, el reportatge que es tregui d'aquí es passarà el diumenge durant la Marató.
D'acord. I pensava també respecte a la Marató, com que sempre porten testimonis, Uh-huh. No sé si des de la federació heu aportat algun...
Hem aportat entitats i ells han anat a fer el testimoniatge a les entitats. Uh-huh. O sigui, nosaltres sí que vam col·laborar amb la Marató de dir, a veure, poseu-nos en contacte llistes d'entitats nostres i que els hi féssim arribar ja també directament aquests testimoniatges que hi haurà de les persones que ja han estat filmats. Tots es van filmar cap al mes de març.
No ens en pots avançar algun? Simplement el titular?
No, perquè no he estat present. Sí que, però que et diré, sàpigues... entitat, no, mira, Arrels. No tan Arrels és una entitat en la qual han anat a filmar en el mateix centre i hi ha el testimoniatge d'una persona, em sembla, una o dos.
D'un o dos sense sostres.
Sí. De la seva experiència, com han arribat, què han fet, i tot això. I després del dimecres hi ha un programa que es diu Voluntaris a TV3, uh-huh, que el presentarà l'Agnès Marquès, i parlarà sobre l'acció voluntària en les entitats, tot ja preparant la marató.
Avui en Francina Alsina, que és la presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social, presentes una mica la federació, perquè hem entrat directe a parlar dels voluntaris, hem parlat de la marató, però escolta, vull dir, la federació, com que aquí en el programa directament de la federació no n'hem parlat.
Qui és aquest ente, no? Aquest ente va néixer en el 89, o sigui, també fa ara 25 anys farem. No, perdó, 23. 23. Jo és que Arrels fa ara 25 anys i porto una empanada.
Però hi segueixes amb Arrels.
Sí, segueixo sent voluntària d'Arrels.
Això no es pot deixar, no?
No.
És a dir, ser voluntari enganxa,
si perds això,
no?
Sí, i a més és tremendo, perquè vas exigint més, o et vas trobant, no et vas exigint res, et van arribant les coses i cada vegada t'hi trobes més embolicat. Jo, per voluntària d'Arrels, va ser com vaig anar a parar a la federació perquè es necessitava una vegada un voluntari, s'hi van demanar ajuda perquè s'estava fent un quadern sobre immigració i tant. A partir d'aquí, no sé com, em vaig trobar que era la coordinadora de Barcelona. I també, bueno, sense ben com, sí, perquè ja m'hi vaig haver de presentar, m'he trobat presidenta ara farà 2 anys, no? Llavors, la federació va néixer en el 89 perquè van haver-hi 40 entitats que es van unir per dir tots junts intentem caminar. Allò del treball en xarxa, doncs mm-hmm, fem-ho per davant de, doncs mira, de demanar... per l'hora de reclamar, per l'hora de tenir presència, de tenir força. I aquestes entitats totes treballaven en el món social i el que el punt d'unió era el voluntariat. Val? I la federació va néixer amb voluntaris i tot es feia només amb voluntariat. Després ja es va contractar una persona, després ja n'hi ha hagut més, no? I ara ja tenim una plantilla de 9 o 10 persones. Tot el demés són voluntaris, perquè els càrrecs també són voluntaris, evidentment. Llavors, això era en el 89, i a partir d'aquí l'acte fundacional, o sigui, tenia dos metes claríssimes. Una, la de la sensibilització dins de la població del fet voluntari, engrescar la gent a fer-se voluntaris, i l'altra, la formació del propi voluntari. I aquestes dues metes fundacionals segueixen sent encara els dos pals de paller de la casa.
Parla'ns de la sensibilització. Perquè teniu exposicions itinerants,
exacte,
em sembla, no?
Sí, tenim...
Això sí, funciona, és a dir, quan feu, sí, una exposició, després us venen les persones...
El que passa que nosaltres, quan fem una exposició, no deixem l'exposició allà sola i aquí t'has
no,
quedat.
No, l'aneu i la presenteu, no?
Exacte, al cap de 8 dies o uh-huh, així, primer deixem que la gent se n'empapi. Funcionem bàsicament a través dels instituts. Instituts amb quart d'ESO, primer de...
Sí.
Exacte, primer de batxillerat. Llavors, això es posa en un lloc ben visible. Tenen 6 o 7 panels en les nostres exposicions que totes tenen un missatge com d'aquests que et fan parar i mirar, no?
Per exemple?
Ho portes dins. Llavors, tenim aquesta, l'exposició del portes dins, que és molt gràfica. Sí, es veu, per exemple, una noia que va pel carrer parlant amb un mòbil, una noia de les que pots trobar moltíssimes pel carrer, no? I llavors, la seva ombra és ella mateixa, però fent classe amb uns nens immigrants. Uh-huh. És a dir, nosaltres, els voluntaris, no anem amb un rètol, jo sóc voluntari, pel carrer i tothom et reconeix, sinó que la nostra acció queda molt a l'ombra. Hi havia un altre que és un senyor que està com si estigués en el port treballant allà amb cadenes o així, i el veus, la seva ombra és ell portant de la mà un nen petit que el veus que està hospitalitzat per gràcies amb el gota a gota a la mà. I és, per això dic, són tot com molt d'impactes visuals. Llavors, al cap de 8 o 15 dies, el que l'institut o l'escola ens demana, hi va una taula de testimoniatges. i llavors vas amb persones de diferents entitats, si són molt joves, procures que et tingui gent jove també, i expliquen la seva experiència. O sigui, la persona que va responsable de la federació explica què és ser voluntari, què vol dir això, no?, del voluntariat, i després els altres que l'acompanyen expliquen la seva pròpia experiència com a voluntaris. I realment colpeix bastant i la gent la deixes...
I després sí, volen venir, impactant, no? O sigui, això, feu, en màrqueting es diria fer clientela, no?
Sí, sensibilitzes, perquè de vegades estàs demostrant o estàs ensenyant realitats, situacions, accions que la gent desconeix, no? Això de la solidaritat queda lluny, o queda una paraula molt... Però una persona que té una feina, que té una família, que ho deixi, que deixi una hora o dues a la setmana per anar a fer companyia a un avi, un nen que està a l'hospital malalt... Uf, això sorprèn bastant.
Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, que hem esgotat el temps amb aquesta conversa.
És que a mi no hi ha qui em faci callar. No, em podeu deixar un micro al davant, ja ho sabeu.
A mi m'ha passat molt ràpid, Jordi, també, no?
Moltes gràcies, sou molt amables.
Passa ràpid, passa ràpid. Moltíssimes gràcies, Francina, fins la propera.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Bona nit a tothom.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Després d'uns quants dies, tornem a sentir a la ràdio i en directe aquest riure. És que funciona. Enric Tintoré, bona nit.
Bona nit. Com jo dic, si a més està fotut, hem de estar tristos malament.
Sí, i a més, malament perquè... Ostres, perquè les dades no ens animen. És a dir, avui hem parlat de la marató. Una de cada cinc persones està en risc de, com diuen ells, quedar fora de joc.
Però si està clar, si és que una de cada cinc persones, està, una de cada quatre persones a Espanya està a l'atur. Sí. Tenim un atur del 25%.
I per això, si a més d'estar fotuts estem tristos, per això més val somriure. Això és veritat, Enric. Avui ens vols parlar de...
No, precisament felicitar a TV3 per haver posat la solidaritat a l'agenda de Catalunya. Uh-huh. Això és molt important, perquè en aquesta situació actual la solidaritat és l'única sortida que tenim per ajudar a la gent a resistir fins que les coses millorin, o ajudar també a la gent a refer-se perquè pugui tirar endavant.
I quan les coses millorin, seguir sent solidaris, suposo.
Sí, això és fonamental. La solidaritat sempre ha estat necessària, però en aquests moments molt més. Perquè els diners públics per la solidaritat s'han acabat pràcticament. En conseqüència, ara hem de passar de la solidaritat pública a la solidaritat privada. I això és una cosa que ens correspon a cadascun de nosaltres.
O més que solidaritat privada, la solidaritat col·lectiva, no?
Bueno, digue-li col·lectiva, correcte, la solidaritat col·lectiva. Diguem la solidaritat individual de cadascú. És una responsabilitat de cadascun de nosaltres davant dels problemes que tenim al nostre entorn. Jo sempre me'n recordo d'una frase de Sor Genoveva, que com saps, Sor Genoveva és una de les grans santes que tenim avui vives a Barcelona, que durant tota la vida ha ajudat els més desvalguts de Barcelona. I a mi sempre em deia, Enric, fes un acte d'amor cada dia. Si cadascun de nosaltres fes cada dia un acte d'amor incondicional cap als demés, sense esperar res a canvi, el món canviaria. No es tracta d'ajudar a la gent que estimem, que això és fàcil, sinó d'ajudar aquelles persones
que no coneixem,
però que també hem d'estimar. Aquest és l'amor incondicional que els grans sants han recomanat sempre.
Mm-hmm. Hi havia un ministre de Lula, ja fa uns quants anys d'això, al Brasil, que deia simplement, la solidaritat salvarà el primer món. No deia el tercer, no, el primer.
Pues tenia molta raó, però és que a més, amb la mida que ajudem els demés, ens ajudem a nosaltres mateixos. Per què? La física quàntica, i ara perdona que fiqui aquí al mig la física quàntica...
No has de demanar disculpes per res, pots posar el tema que vulguis.
Demostra que tots vivim amb el mateix camp d'energia. Llavors, amb la mida que tu ajudes, reps. Això ja ho va dir Jesucrist fa 2000, més de 2.000 anys. Va dir, doneu i se us donarà. Ajuda,
I serà ajudat.
I això forma part d'una llei universal que fins ara només havien expressat els grans líders espirituals i els grans sants, però que avui els físics quàntics ajuden a demostrar que això és realitat. Hi ha uns llibres molt famosos que s'han publicat recentment, com són El Secreto o I tu què sabes, que han posat de manifest, han posat de relleu la llei d'atracció. I la llei d'atracció ve a dir això, que tots som la mateixa energia i amb la mida que posem en marxa aquesta energia també torna a nosaltres. És a dir, que les paraules que Jesucrist va dir fa més de 2.000 anys són avui més actuals que mai. Hem de donar, però fins i tot el fet de donar es pot convertir en aquest sentit en un acte beneficiós per nosaltres mateixos. Perquè de la mateixa manera que donem, rebem. Rebem, encara que només sigui, per fer el món una mica millor cada dia.
I que consti que no hem de donar per voler rebre.
Ah, no, clar.
Sí, això és una conseqüència, però ens hem d'oblidar d'aquesta conseqüència, no?
Però, clar, és així, és així. Que és dur? Sí. Que requereix un sacrifici per nosaltres perquè cadascú de nosaltres ha de renunciar a alguna cosa? Sí. Però tenim alguna altra sortida? No. És així de dur. És a dir, hem de ser solidaris. Tenim alguna altra sortida? No. Per nassos hem de ser solidaris, perquè si no veurem que el patiment creix i creix i creix al nostre costat. I no podem ser impassibles davant d'això. Mm. Podem dir, sí, el govern, que faci el govern, que faci el govern.
No.
Ja no, ho hem de fer nosaltres. I això és responsabilitat de cadascú de nosaltres. Per això felicito a TV3 per haver posat la solidaritat a l'agenda catalana. Però això no ha de quedar només en el dia de la marató. Ha de continuar i continuar i continuar.
Enric Tintoré, moltíssimes gràcies i me n'alegro molt de veure't per aquí.
Aquí estarem sempre que pugui.
Als estudis de Ràdio Estel.
Aquí estarem sempre que pugui.
Salutacions, bona nit.
Bona nit.
.org, amb Joan Ortiz.
I amb l'Enric també marxem, nosaltres ens acomiadem. Gràcies a l'Enrique, el Josep Maria, el Ramon, la Trebla, la Síblia, el Lluís, Fundació Quepo, Martí, Òscar, Maria Rosa, Antònia, Pompeu, Àngels, Esther, Cristina, Orgànic, Josep Lluís, Montse, Daniel, Adrián, Enric, Gerardo, Fèlix, Mariflor, Maria Àngeles, Maria Rosa, Joan, Naumar, Sandra, homatge a algunes de les persones que han posat diners de la seva butxaca per ajudar-nos a seguir endavant en antena amb el .org. I recordeu que nosaltres tenim la fórmula per canviar el món. Sí, sí, la tenim. I la tenim aquí, aquesta fórmula passa precisament per l'espiritualitat, ara que parlàvem amb l'Enric Tintoré. Només aquella persona que s'endinsa en la descoberta de si mateixa desenvolupa l'autèntica capacitat d'estimar i experimenta la permanent connexió entre ella i l'univers sencer, i això l'impulsa a treballar pels altres. El silenci, l'escolta interna, la pregària i la lectura espiritual de forma continuada i a poder ser col·lectivament produeixen un canvi tan profund en aquell qui ho desitgi que el porten a ser un veritable activista al servei de les persones i de l'entorn. Avui dia, la comunitat científica sap que només el 10% de les cèl·lules d'un cos tenen el poder suficient per provocar un canvi en cadena que afecti la resta de la població. Només en la voluntat interna hi ha el veritable motor pel canvi, i això alguns ja ho tenen, però la majoria ho hem de treballar. Canvia't primer, i quan el 10% d'una societat ho hagi fet, al darrere hi vindrà la resta. Amb en Jordi Carretero a les vies de so i us ha acompanyat en Joan Ortiz, i que, per cert, dilluns que ve aquesta emissora no emetrà el programa habitual, així que fins dilluns 4 de juny no hi tornarem. Fins llavors, recordeu, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit.
Ràdio Estel.